tarda, ara són les 2 del migdia. Avui hem posat llum sobre els robatoris que pateixen els usuaris del metro de Barcelona. Segons dades a què ha tingut accés Ràdio Estel, en el que portem d'any ja s'han detectat més de 10.000 furts al transport suburbà de Barcelona. Si fem la comparativa, aquests delictes s'han doblat respecte al mateix període de l'any passat. Aquestes són dades que ens han facilitat els Mossos d'Esquadra i que contrasten amb les que dona Transports Metropolitans de Barcelona, que també consultats per aquesta emissora ens diuen que tenen bons registres i que ells ho comparen amb dades de l'any 2019, que va ser el darrer any, podríem dir, normal al metro de Barcelona, normal perquè va ser el d'abans de la pandèmia i perquè viatjaven en metro el mateix volum de persones que ho fan aquest 2023, quan el volum d'usuaris diuen que ja s'ha recuperat. Així doncs, segon tema B, ara hi ha un 16% menys de furts i un 75% menys de vandalisme. I és en això en què es basen per dir que les dades són bones. Aquí només parlem de robatoris i tots sabem, si estan acostumats a viatjar en metro, que l'objectiu principal del lladre és el turista despistat que, preocupant-se més per saber a quina parada de baixar, es despreocupa de la cartera o la maleta. Per això, s'hi ha de posar remei i estar-hi més a sobre per la mala imatge que es dona de la ciutat, perquè si un turista ve a Barcelona i se'l roba dins del metro, és el primer que explicarà quan arribi al seu país i això no ajuda gens a la confiança de futurs visitants. Avui parlem de robatoris, però la incomoditat de viatjar en metro a Barcelona va molt més enllà dels petits furts i cal posar especial atenció també en l'incivisme. Des de l'acte incívic més gran, com els grafiters que salten els vagons, el més petit, el dels viatgers que ocupen els seients reservats i es fan el despistat mirant el mòbil, els que no deixen baixar abans de pujar o els que van escoltant música a tot volum sense auriculars, i això ja no és responsabilitat ni de TMB ni dels Mossos d'Esquadra. Això és responsabilitat nostra com a societat i com a usuaris del transport públic.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La delinqüència al metro de Barcelona que centra la portada de l'Estel migdia d'aquest dilluns, però desgranarem també altres notícies. Júlia Julé, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè Esquerra Republicana evita posicionar-se sobre si estaria a favor del concepte de minoria nacional com a definició de Catalunya, que segons La Vanguardia estarien negociant el PSOE i Junts per facilitar la investidura de Pedro Sánchez.
Sí, els republicans diuen que per ells no és un tema central de les negociacions i eviten posar-ho en el centre del debat públic. Els comuns són molt clars i asseguren que el concepte no els agrada. El PSC, en canvi, evita valorar un hipotètic reconeixement de Catalunya com a minoria nacional.
I des d'avui el debat sobre l'ampliació de l'aeroport que torna a estar sobre la taula. Foment del Treball aposta per allargar la tercera pista de l'aeroport fins a 840 metres per sobre de la Ricarda i compensar-ho amb la creació de nous espais naturals.
És una de les 11 propostes que la Comissió per a l'Ampliació de l'Aeroport de la Patronal ha presentat aquest matí, entre les quals també hi torna el sistema de pistes independents, malgrat que admet que el cost social i polític tindria aquesta mesura. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha assegurat que la presentació d'aquestes propostes suposa un dia històric.
I també us explicarem avui que la pornografia no és la principal causa de l'augment d'agressions sexuals entre els joves. Ho han dit diversos experts que han buscat les claus per intentar explicar aquest fenomen en una jornada organitzada pel Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Els especialistes recorden que tots els joves i també adolescents de totes les generacions han tingut impulsos sexuals i han accedit a la pornografia. La tecnologia sí que permet accedir a molt més porno i amb molta més facilitat. Per això provoca que els joves cada cop tinguin menys relacions sexuals compartides i més insatisfacció per culpa de les falses expectatives.
I avui al bloc dels esports també ho explicarem. Ha nascut una estrella al Barça. Pol Corredoira, bona tarda.
Bona tarda. Marc Guiu és el nom de moda al panorama futbolístic. Ahir el jove jugador del juvenil a Blaugrana va debutar amb el primer equip i va marcar el gol de la victòria contra l'Atlètic a la primera pilota que va tocar.
I el Girona protagonitza una gran remuntada per seguir líder a primera divisió.
Perdien els gironins al minut 24 per 2 gols i al descans ja guanyaven, un descans que va aprofitar David López per criticar l'àrbitre als micròfons de Dazón. Manet a l'Almeria, Montilivi, que serveix per seguir empatats a punts amb el Madrid.
Va, cada 15 minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica continua marcada per aquests vents, que cada vegada una miqueta més forts, que aquesta tarda giraran completament cap a ponent i que faran pujar les temperatures. De fet, avui esperem ja màximes entre 2 i 5 graus més altes que les que vàrem tenir ahir. Les més altes, les que pujaran més respecte ahir, seran sobretot a l'interior i també al Pirineu, on aquest matí ha plogut i s'han recollit quantitats importants de precipitació de més de 40 litres a punts del Pallars. Cal dir que de cara a les properes hores, cada vegada hi haurà més clarianes amb aquestes temperatures altes i amb aquests vents que, sobretot, tota l'àrea del Pirineu i també punts de l'interior tindran ratxes bastant fortes. Aquesta propera nit i matinada tornarem a tenir algun ruixat cap a l'àrea del Pirineu, però demà la tendència ja és que els núvols vagin marxant. Per tant, demà parlaríem d'un dia variable, i això sí, amb temperatures més baixes que les d'avui. I tot el que han pujat avui les temperatures, demà ho tornarem a perdre. Per tant, demà seran màximes entre els 16 i el 21-22, a molt estirar, quan avui podem esperar màximes de més de 25, 26 i 27 graus a alguns punts de l'interior de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Us ho estem explicant des d'aquest matí a Ràdio Estel. En el que portem d'aquest any 2023 han crescut un 50% els furts a la xarxa de metro de Barcelona. Segons dades que han facilitat els Mossos d'Esquadra en aquesta emissora, des de gener fins al 30 de setembre hi ha hagut ja 10.092 furts. Els robatoris amb violència i intimidació també pugen al metro, un 14% en aquest mateix període. Des de TMB, però, rebaixen aquestes xifres.
També en declaracions exclusives a aquesta emissora, el director del centre operatiu del metro, Alfons Andreu, explica que les dades són bones i que s'ha reduït la delinqüència si es compara amb el 2019, l'any abans de la pandèmia.
Segons les nostres dades, estem un 16% per sota en termes de furs del que tenien el mateix període del 2019, al voltant d'un 10% per sota en termes de robatoris i en termes d'altres incidències de seguretat que també ens afecten, com temes de vandalisme, doncs també estem en dades molt per sota, no? Un 76% en el cas de vandalisme. Per tant, la situació actual comparada amb la del 19, la nostra valoració és que tenim uns bons resultats.
Unes dades, les de TMB, que contrasten amb les que han facilitat els Mossos a Ràdio Estel. Segons la policia catalana, en els 9 primers mesos d'aquest 2023 s'han produït 3.200 furts més que el mateix període de l'any anterior. Això significa que aquests delictes de robatori sense violència han augmentat un 47%.
Els robatoris amb violència i intimidació també pugen al metro un 14%, situant-se en 447 denúncies. Aquestes dades generals indiquen que cada dia, per tant, es denuncien uns 60 robatoris a dins del metro de Barcelona, quan fa un any no arribaven als 40.
I en declaracions també a aquesta emissora, el responsable de l'àrea regional del transport urbà, l'inspector Eduard Muñoz, ha detallat que sobretot són carteristes i lladres de mòbils. El cap de l'àrea, que s'encarrega de la seguretat a tot el transport urbà de l'àrea metropolitana, creu que les dades no són positives i ho relaciona amb l'increment d'usuaris.
Les dades comparades amb l'àmbit patrimonial i en el furt especialment, que és el tipus delictiu estrella del transport públic, el descuit, no són bones si ens comparem amb l'any passat, però és que no són bones perquè també proporcionalment a nivell d'usuaris del transport també han augmentat moltíssim. Llavors, doncs, no podríem dir que són bones, potser especialment en el metro. En el bus sí són bones i jo diria que són pràcticament iguals que l'any anterior, però en aquest any, en el que seria el metro, no són tan bones.
Malgrat que aquestes xifres no són les que s'esperaven des dels Mossos, la policia catalana insisteix a recordar que viatjar amb el transport públic per Barcelona, ja sigui metro, bus o tramvia, és segur.
La informació que publiquem avui a Ràdio Estel ha estat possible gràcies a un reportatge del programa La Caravana d'aquesta mateixa emissora. Per recuperar l'entrevista sencera a l'inspector Eduard Muñoz, ho poden fer des de la secció Ràdio a la Carta de l'aplicació i també la web de Ràdio Estel. I per cert que el primer en reaccionar a aquesta notícia ha estat el líder del PP a la capital catalana, Daniel Cirera, que avui ha passat pels micròfons d'aquesta casa.
Cirera assegura que hi ha un problema greu d'inseguretat al metro de Barcelona i per això explica que s'ha demanat més vigilància permanent, però que aquesta mesura no ha tirat endavant. Són declaracions a La Caravana.
Hi ha moltíssima inseguretat al metro. Nosaltres, la setmana passada, precisament vam presentar una proposta a la Comissió de Presidència i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, precisament amb aquest tema, demanant vigilància estàtica en totes les estacions, és a dir, guàrdies de seguretat a totes les estacions de metro, especialment en aquelles que pateixen més robatoris. Malauradament, no es va aprovar, però aquesta és una realitat.
I d'altra banda, sense marxar del metro, recordem que avui comença una inspecció massiva de bitllets per combatre el frau i detectar passatgers que es colen als trens. Els controls, segons ha explicat TMB, es faran als vestíbuls, passadissos i en els mateixos vagons per dissuadir l'entrada de viatgers que no hagin pagat els títols. Aquesta és la tercera campanya intensiva de control de bitllets d'aquest any i durarà entre 3 i 4 setmanes.
Estel migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Gairebé Gairebé 2:10 obrim informació política perquè Esquerra evita posicionar-se sobre si estaria a favor del concepte de minoria nacional per definir Catalunya, que, segons La Vanguardia, negociarien el PSOE i Junts. Els republicans no tindrien cap proposta en aquest sentit sobre la taula, mentre que els comuns no els hi convenç, ens explica la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. El concepte de minoria nacional només s'hauria abordat a les converses entre Junts i el PSOE i no les converses amb Esquerra i els comuns. La portaveu dels republicans, Raquel Sanz, diu que per ells no és un tema central de les negociacions i deixa entreveure que només hi estarien a favor si això permet avançar en el reconeixement de Catalunya com a nació.
No entrarem a valorar-lo. Nosaltres, des d'Esquerra Republicana, afrontem aquesta negociació amb la màxima discreció possible i, per tant, això és el que estem fent. Ara, a ningú sorprendrà, no, que Esquerra Republicana consideri que Catalunya és una nació i que, per tant, ens puguem sentir còmodes en aquesta definició, evidentment.
Els comuns, en canvi, són més clars. No compren cap concepte que estigui entre el blanc i el negre. Joan Mena n'és el portaveu.
Com a concepte, minoria nacional no reconeix la Catalunya d'un sol poble que nosaltres hem defensat sempre, no? Per tant, en aquest sentit, creiem que cal aquest reconeixement de Catalunya i que aquest reconeixement s'ha d'abordar des de diferents punts de vista, però no des d'un punt de vista exclusivament identitari.
La proposta la va avançar La Vanguardia i explica que el concepte tindria encaix a l'ordenament jurídic de la Unió Europea. Per l'expresident Carles Puigdemont, aquest reconeixement podria servir perquè hi hagués un gir de 180 graus en la seva batalla a Europa. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va retirar-li la immunitat, però va deixar la porta oberta a denegar la seva extradició si es reconeix que pertany a un grup objectivament identificable que ha vist perseguit algun dels seus drets.
Gràcies, Judit. Per cert, que també des del PSC han evitat posicionar-se sobre aquesta qüestió. Diuen que no forma part parada de les converses i han demanat discreció a tots els equips negociadors. D'altra banda, avui, ho dèiem en titulars, Foment del Treball ha proposat allargar la pista de l'aeroport del Prat passant per sobre de l'espai natural de la Ricarda i compensar-ho amb la construcció de nous espais verds.
És la conclusió d'un estudi que han presentat aquest matí on s'ha tingut en compte una desena de propostes, entre les quals també hi ha tornar al sistema de pistes independents, malgrat admetre el cost social i també polític que tindria aquesta mesura. Els experts expliquen, com deies, que la millor solució seria ampliar fins a 840 metres de longitud la tercera pista, que és la més pròxima al mar, per tal d'arribar als 3.500. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha assegurat que la presentació d'aquestes propostes suposa un dia històric i també ha fet una crida a arribar a un acord per a l'ampliació de l'aeroport.
I a tot això, l'alcalde del Prat de Llobregat ja respon a la proposta i diu que la considera antiquada.
Sí, Lluís Mijoler diu que és un projecte caduc i fracassat que es basa en el negacionisme climàtic. En aquest sentit, l'Ajuntament ha recordat que Aena no compleix amb les compensacions a què es va comprometre amb l'anterior ampliació i ha reiterat que la Unió Europea avisa que no es pot destruir un espai al·legant-ne una pèrdua de qualitat.
Més qüestions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, s'han reunit avui amb els representants de les comunitats jueves i musulmanes de l'Estat.
El president de la Federació de Comunitats Jueves ha reclamat a Sánchez que reforci la seguretat i protecció de les comunitats jueves. Mentrestant, a la zona de conflicte, l'exèrcit israelià ha anunciat que intensificarà els bombardejos sobre Gaza. L'últim atac ha estat ja, de fet, contra un campament de refugiats on han mort 30 palestins. Entre les víctimes hi hauria també diversos infants.
I a Europa, demà s'ha de votar si el català es converteix com a llengua oficial a la Unió Europea i per això una vintena d'organitzacions han enviat una carta conjunta a tots els estats membres on defensen que és una oportunitat històrica per reconèixer una llengua parlada per més de 10 milions de ciutadans europeus.
Una iniciativa que ha estat impulsada per Òmnium Cultural, els rectors de les 8 universitats públiques catalanes i també els principals sindicats i patronals. La carta subratlla que moltes llengües amb un nombre similar o fins i tot menys parlants que el català ja tenen aquest caràcter d'oficial, com el txec, el portuguès, el suec, el búlgar, el danès o l'eslovac, entre d'altres. L'actor Sergi López ha llegit la carta avui en un acte que s'ha fet a Barcelona.
El català no compta encara amb el reconeixement d'oficialitat per part de la Unió Europea. Amb el seu suport tenim una oportunitat històrica per aconseguir-ho, enfortint la Unió Europea i els seus valors fundadors d'igualtat, justícia i multilingüisme.
Els signants de la carta argumenten que, com que el català no és oficial a Europa, els catalanoparlants no troben protecció en àmbits clau que es regulen cada dia més des de les institucions europees, com ara l'etiquetatge dels productes, l'audiovisual, les tecnologies, les xarxes socials o les intel·ligències artificials.
Gairebé un quart de tres de la tarda, canviem de qüestió. La pornografia no és la principal causa de l'augment d'agressions sexuals entre els joves. Ho han dit diversos experts que creuen que aquesta idea és una preconcepció dels adults a l'hora d'abordar una situació, la sexualitat dels joves, més complicada d'abordar. A seguir, la jornada organitzada pel Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb Pau Massí. Pau, bona tarda.
Bona tarda. Avui en dia hi ha moltíssima pornografia a internet. Gran part és molt violenta, denigra les dones i s'han normalitzat les pràctiques en grup. Però aquesta situació no és la principal causa de l'augment d'agressions sexuals entre joves menors d'edat. Així ho pensen la majoria d'especialistes que han participat en aquesta jornada. Tots avisen que els primers incompresos i que tenen dificultats per comprendre aquesta situació són els propis joves. Ho explica Jaume Funes, psicòleg i expert en adolescència, que avisa que els menors són les primeres víctimes d'haver convertit el sexe en un producte.
Que ha convertit la sexualitat en un bé de mercat i que vol expandir el seu mercat, que vol tenir els adolescents fidelitzats com a consumidors des de que neixen i que la sexualitat està dintre de la mercaderia del mercat.
El psicopedagog José Ramón Ubieto explica que aquest tipus de pornografia provoca que cada vegada hi hagi menys relacions sexuals compartides entre joves. Augmenta la pràctica de la masturbació i hi ha més casos de disfunció erèctil entre adolescents. Per Ubieto, el problema no és la pornografia, sinó els discursos masclistes que s'escampen per les xarxes.
No hay una relación directa, pero sí es una condición que se suma a otras muchas. Y recuerdo, los discursos misóginos que existen tienen más poder que el porno online, mucho más poder. Quiere decir que el porno no es tanto la vida en eso. Todos sabemos para qué sirve, no es muy diverso.
Els experts també pensen que les noies adolescents cada vegada tenen més recursos i més coneixements i per això s'atreveixen a denunciar més aquestes pràctiques. A més, consideren que no s'ha de reduir l'edat per imputar joves que cometen agressions i que el que s'ha de fer és treballar per educar i prevenir aquestes situacions, que en molts casos estan provocades per múltiples factors socials, familiars i de l'entorn.
Gràcies, Pau. A tot això, l'Institut Català de la Salut ha creat un joc de taula formatiu adreçat als professionals sanitaris per ajudar-los a detectar possibles casos de maltractament en dones.
Aquest dilluns ja s'ha començat a provar entre metges del Servei d'Urgències de l'Hospital de Bellvitge i es preveu ampliar-ho a altres centres i les especialitats de ginecologia, salut mental, psiquiatria i traumatologia. D'entrada, s'han creat 275 unitats d'aquesta primera edició del joc que situa el professional davant de relats i situacions diferents i on han de descartar aquelles que ens consideren que no encaixen amb el perfil de víctima de violència masclista. Toni Haro és metge d'urgències a l'Hospital de Bellvitge.
Els motius de consultes per traumatismes, en els quals veus localitzacions de traumatismes que no són raonablement com ho explica la pacient, motius també més psicològics, trastorns depressius o d'ansietat que poden estar en relació amb un maltractament a domicili.
L'objectiu de l'Institut Català de la Salut és generar debat sobre prejudicis i evidències.
I per parlar sobre aquesta iniciativa, avui podem saludar en directe a aquesta hora la Vanessa García. Ella és responsable d'Igualtat de l'Institut Català de la Salut. Senyora García, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Aviam, s'ha posat en marxa aquesta iniciativa. Explica'ns resumidament com funciona aquest joc, com es formen els professionals a través d'aquest joc de taula.
Doncs es tracta d'una formació gamificada, això vol dir que és un joc de taula amb el que es presenten sis casos diferents. Començarem pels serveis d'urgències i de forma mancomunada hauran de decidir quines de les sis pacients no estan patint violència masclista.
I el joc aquest s'ha posat en marxa o heu decidit impulsar aquesta formació perquè heu detectat que cada vegada més dones van al metge i no expliquen la veritat del que els passa?
El que està clar és que és molt fàcil de visualitzar, no? De detectar un cas de violència masclista que arriba als nostres serveis d'urgències d'un cop de puny, d'una fractura quirúrgica, però que està molt més difícil de detectar i amb això... I per què? Per aquest motiu és l'objectiu d'aquest joc. Són aquells casos que no són tan visibles, no? Com en temes de violència psicològica, de violència vicària, de violència econòmica. I el que intentem amb aquest joc és precisament que tots els professionals tinguin aquesta visió, aquestes ulleres liles, no? I puguin detectar tot i que no siguin situacions exactament visibles, no? Visibles a la vista de lo habitual o del que estem acostumats a entendre o a veure com a violència masclista.
I com ho poden detectar els professionals? És a dir, explica'ns una mica com va... com funciona aquest joc, o sigui, completament la formació, com es comença a jugar en aquest joc de taula perquè els professionals sàpiguen detectar que si una dona els diu X, acaba realment passant una altra cosa.
Doncs el que es fa amb aquest joc és que es presenten 6 situacions, a 6 dones, són casos reals que s'han treballat amb persones expertes en violència masclista. Llavors és una primera ronda amb situacions diverses, no? Doncs, una persona gran, una persona estrangera, una persona jove, no?, que arriben en diferents situacions, no? Per exemple, una persona embarassada, no?, que arriba i diu que té pèrdues de sang, no?, que està en pleno puerperio, no? Llavors, això el que han d'entre ells de manera conjunta és descartar, i l'interessant és el debat que genera entre ells, no?, de dir, ostres, aquesta persona, doncs, potser està presentant això, però no té res a veure, no? I és molt interessant el debat que es crea i el que realment les conclusions que s'arriben, no? I també el que aprèn una persona de l'altra, no?
La Vanessa García, que és responsable d'Igualtat de l'Institut Català de la Salut, aquí agraïm que avui ens hagi acompanyat a l'Estel Migdia. Vanessa, gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
I més coses. Per cercar, l'acusat d'escanyar i matar la seva dona a Lloret de Mar l'any 2020 ha dit avui durant la seva declaració en el judici que ho va fer perquè va entrar en pànic durant una discussió que va tenir la parella.
L'home ha relatat que cap a les 9 del vespre estava assegut al sofà i de sobte la víctima se li va apropar cridant i amenaçant-lo de mort i que per tranquil·litzar-la la va agafar, diu, amb força pels braços fins que tots dos van caure a terra. Durant la batussa explica que va perdre el món de vista i no sap com la va acabar asfixiant subjectant-la pel coll amb les dues mans. L'acusat s'enfronta a 20 anys de presó.
I també avui a Càceres, una dona de 83 anys ha estat assassinada aquesta nit presumptament a mans del seu fill.
La Guàrdia Civil, que ha estat avisada pels veïns, ja s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Si es confirma que es tracta d'un nou episodi de violència, amb aquest serien 90 els feminicidis, en aquest cas de tipus familiar, que han tingut lloc a Espanya en el que portem d'any. Recordem que qualsevol dona que cregui que en aquest cas pot estar patint violència masclista pot trucar al 900 900 120. És un telèfon gratuït i confidencial que funciona a les 24 hores tots els dies de l'any.
I per últim, abans dels esports, un apunt d'informació comarcal. Anirem fins al Berguedà, on el sector turístic d'aquesta comarca pateix aquesta tardor una davallada en la seva facturació habitual degut a la mala temporada de bolets. La sequera ha fet que els boscos estiguin secs de bolets i, per tant, els boletaires ja no surten de casa.
I això passa especialment en zones amb molta tradició boletaire, com Sant Jaume de Frontanyà o Vilada, on el turisme rural ha notat ja una caiguda del 40% de l'ocupació. No són els únics que ho pateixen, perquè també ho noten bars, restaurants i altres comerços de la zona, que abans, per exemple, obrien a les 6 del matí per atendre els boletaires més matiners, i enguany no ho han fet cap dia. Jordi Soler és propietari d'un negoci de turisme rural.
Les cases que ens queden lliures no se'ns ocupen, perquè no hi ha bolet, no hi ha demanda per ara, per la mateixa setmana. També entre setmana, afluixen molt, perquè entre setmana sempre hi ha aquella família que són jubilats o que es poden muntar per la feina, que vindrien a passar un parell de dies, i aquests no hi són aquest any.
Tant hotelers com comerciants esperen que les pluges d'aquests darrers dies els puguin salvar una mica la temporada.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
A aquesta hora, com sempre, obrim informació esportiva amb la victòria del Barça a Montjuïc amb un nom propi, el de Marc Guiu.
El futbolista del juvenil Aculer va ser l'estrella del partit contra l'Atlètic de Bilbao. Només va necessitar 23 segons per debutar i fer el seu primer gol amb el primer equip del Barça, desencallant un maig que no acabava de treure l'equip de Xavi. Va enviar una pilota al travesser Joao Félix al minut 10 de la primera. Va ser la més clara dels blaugrana, que van disposar de les ocasions, però que també van haver d'apretar les dents, obligant Marc-André Ter Stegen a lluir-se. No va ser fins la segona meitat que el canterà Marc Guiu va entrar al terreny de joc i va signar una actuació estel·lar. Va ser, com ell mateix diu, el debut somiat.
És el debut somiat. Crec que des de petits entrenem per aquests moments i és el somni de tot nen. És una alegria immensa, és un orgull per mi i per tota la meva família, i a seguir endavant i a seguir treballant.
3 punts per un Barça que ja pensa en el Real Madrid. Abans, però, haurà de rebre la visita del Shakhtar Donetsk també a l'Estadi Olímpic dimecres a 6:45 de la tarda. Ho faran amb el logo dels Rolling Stones a la samarreta. Avui, en el seu primer dia a la venda, s'han esgotat les existències a la web del club.
També victòria del Girona, que remunta contra l'Almeria i se situa co-líder de la Lliga, empatat a 25 punts amb el Real Madrid.
Una demostració de l'estat de forma dels gironins, que al minut 24 perdien 0-2 i que al descans ja guanyaven. Va acabar caient una maneta a Montilivi en el deliri de l'afició blanquivermella. El partit més enllà del marcador va estar marcat per les declaracions de David López al descans. Va dir als micròfons a Dazón que l'àrbitre va faltar-li el respecte.
No, porque yo respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia, yo creo que todos los jugadores de primera división estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil. Te falta el respeto, te insulta, quiero decir, es difícil trabajar así. En fin, tienes que intentar de olvidar y estar por el partido porque se complica el trabajo.
El comitè tècnic d'àrbitres ha emès aquest matí un comunicat en el que diu que han escoltat les converses entre el col·legiat i López i que no són constitutives de cap falta de respecte. Ha convidat el futbolista a la ciutat de les Roses per escoltar l'àudio del partit i sol·licitarà una rectificació pública al jugador.
I encara en clau arbitral, el president en funcions de la Real Federació Espanyola de Futbol, Pedro Rocha, ha fet una defensa aferrissada dels col·legiats espanyols.
La situación del CTA son los mejores profesionales que tenemos dentro del mundo del arbitraje en toda Europa. Son unos señores que hay que ayudarles, hay que trabajar, hay que estar con ellos, y el presidente de la Federación Española en este momento, o de la gestora, está con ellos al 1000%.
Ho ha dit a la sortida de l'Assemblea de Presidents de la Lliga, en la qual Federació i Tebas han escenificat la reconciliació. La trobada ha comptat amb la presència de Joan Laporta, president del Barça, que fa uns dies defensava l'existència d'una campanya orquestada des de Madrid per desestabilitzar el Barça.
I per cert, que Pedro Rocha ha estat avui a la signatura del conveni de la Comissió Mixta de la Reial Federació Espanyola de Futbol.
Les jugadores de la selecció espanyola femenina, la Federació i el Consejo Superior de Deportes han rubricat avui la firma d'aquest gran primer acord després de la plantada de les futbolistes que exigien canvis estructurals al si de la Federació. En declaracions de Víctor Francos, president del CCD, avui s'inicia un camí. Ell mateix s'ha posat a disposició de les futbolistes.
I per cert, que en futbol femení, primera derrota de la temporada per al Llevant Les Planes.
S'enfrontaven a casa amb el Sevilla, un dels equips que és a la classificació. El 17 obria el marcador la Mari pel Llevant. A punt d'arribar a la mitja part, Eva Llamas desviava una pilota dins de l'àrea, feia el gol de l'empat pel Sevilla a les acaballes del maig, però el Sevilla, que tornaria a trencar la imbatibilitat de les catalanes amb un gol d'Imma Gavarro. Tot i la derrota, l'equip català és sisè a la taula classificatòria.
I canviem de qüestió. En bàsquet, un Barça aturadors, sense aturador, s'endú el triomf per 91-82 contra el Bilbao Basket.
Els de Roger Grimau, que completen així una setmana màgica en ple de victòries a les dues competicions, incloent el triomf contra el Partizan i el Bayern a l'Eurolliga. Els jugadors més destacats, de nou, Billy Hernán Gómez amb 20 punts, 26 de valoració, Parra amb 13 punts i Veseli amb 10 punts. No obstant això, el màxim anotador del partit va ser de l'equip rival, Adam Smith, amb 22 punts. Ara el gran repte del Barça és aquest dijous, quan l'equip visitarà el Withing Center per intentar mantenir l'invicte de l'Eurolliga, que és, en aquest cas, el Real Madrid. Els blancs líders a Endesa també a l'Eurolliga afronten un nou clàssic amb el Barça, que es troben sensacions totalment oposades respecte als primers partits del curs.
Qui no ha tingut tanta sort ha estat el Manresa, que aquest diumenge ha caigut contra el València, 84-79.
Els locals dominaven en el primer quart, anotaven un parcial de 22-15, però els de Pedro Martínez reaccionaven i al final del segon quart guanyaven només de 3-41-38. El Baxi aconseguia a l'inici del tercer quart posant-se per endavant, 41-42, amb un Dani Pérez liderant el ritme de l'equip. Apareixia però Robertson anotant 13 punts en 5 minuts i mig i capgirant de nou el marcador en favor del València. 84-79 al final. Baxi és novè a la classificació amb 6 punts.
I setmana per oblidar del que dirà la seu després de caure per 98-59 contra el Gran Canària en partit de Lliga Femenina.
No hi ha manera. Després de perdre l'Eurocup contra el Flam Escariolo francès per 48-73, les de Tellez no aconseguien recuperar bones sensacions i creien de nou, en aquest cas, contra el Gran Canària. Les visitants imposaven des del principi la seva llei i trencaven el primer quart amb un parcial de 23-8. Des d'aleshores, un monòleg de l'equip canari.
En canvi, no han fallat l'Uni Girona i el Barça CBS.
Les gironines, que van imposar-se a l'Euskotren, que fins ahir era invicta a la Lliga per 63-50, no era fins al segon quart quan l'Uni començava a dinamitar el partit amb un 34-25 al descans. Ja a la represa, les jugadores dominaven el duel fins a la botzina final. Fins ara, cap derrota de l'Uni Girona a Fontejau, que necessita continuïtat, o això és el que demana Antoja en roda de premsa.
I sí que és evident que ja hem d'aconseguir una miqueta més de continuïtat, que això penso que forma part del procés de que les peces s'han d'anar trobant, de que les rotacions també han d'anar trobant el seu espai i de que nosaltres mantinguem una línia constant i no anem fent baixades que doncs dies com avui et poden donar una sorpresa i no serà agradable.
L'Uni Girona, que és 11è a la taula classificatòria, per la seva banda el Barça, que puja a la novena posició després de guanyar per 59-53 al CaixaBank.
Estel migdia.
El minut final de la informació cultural que ens porta fins a la Sagrada Família, perquè la banda municipal de Barcelona serà l'encarregada d'obrir els actes per celebrar la finalització de les Torres dels Evangelistes. El concert El que es farà, el primer que farà la banda municipal a la Basílica tindrà lloc el dissabte 4 de novembre a les 11 del matí.
I per això la Sagrada Família convida tota la ciutadania a gaudir d'aquest concert i farà un sorteig per repartir 320 entrades dobles. Totes les persones interessades poden inscriure's al sorteig a través d'un formulari disponible a la pàgina web de la Sagrada Família des d'avui i fins dijous a les 9 de la nit.
Els actes per inaugurar les torres dels evangelistes que continuaran la setmana següent d'aquest concert els dies 11 i 12 de novembre.
El dissabte dia 11, al davant de la façana del Naixement, tindrà lloc una trobada castellera amb quatre colles de la ciutat, amb els castellers de la Sagrada Família com a anfitrions. L'endemà diumenge es farà l'acte central amb la celebració d'una missa solemne oficiada per l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.
Gràcies, Júlia. Doncs amb això acabem, ja ho saben. Ens retrobem demà a les dues aquí a Ràdio Estel. Bona tarda.